21 anys amb tu.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
I avui a l'Aviador parlem d'arquitectura i també d'un assaig que ve a demostrar que allò del rat polític imposant-se a la realitat passa des de fa segles. Comença la cultura IB3. Benvinguts.
Enlairam avui amb l'arquitecta Cristina Llorente, que continua analitzant la relació entre l'urbanisme actual i l'espai que dedica a nens i a joves. A tota aquesta part pública, sobretot, ens proposa com es poden millorar totes aquestes situacions. Després, la llibretera Maria Quanet ens du avui una convidada, és l'autora de l'assaig Faraons de Silicon Valley. Està publicat a Càpsules d'Ara Llibres, on en aquest llibre relaciona els mecanismes de poder dels faraons egipcis amb els dels magnats contemporanis. L'autora, que és Nirene Cordón, és doctora en Arqueologia i Història Antiga. I aterrarem a la llibreria Quart Creixent de Palma, oberta des del 1982 i especialitzada en tota la producció editorial catalana, en totes les branques.
I tot plegat des d'ara mateix i fins a les 7 amb en Lluís Fortesa i en Joan Jiménez, el control tècnic.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
I avui, com dèiem, a l'Espai d'Arquitectura, continuem parlant de com les ciutats s'adapten o no, es pensen o no per als infants.
Tu casa, voy ganando la batalla. No confíes en tus mapas, mis errores te acompañan.
Cristina Llorente, ¿cómo estás?
Molt bé, me pensava que avui tocaria Niña Pastori, l'altre dia era Niño de Elche, no? Avui
ah, però és que no,
era
no,
Niña Pastori.
Però és que no has identificat el grup.
Ah, no, ni que Niños Mutantes.
No, Niños Luchando.
Ah, Niño, vale.
Que m'encanta aquest grup, Niños Mutantes també era l'altra possibilitat. Però Niños Luchando, que per cert van tocar l'any passat al Mallorca Live. I sí, és una banda que m'agrada.
Molt bé.
Som així, de predecible. Vinga.
Val, Edo, seguim xerrant d'aquestes ciutats pensades pels infants, però recordem que estem xerrant sempre de ciutats pensades per tothom, independentment de l'edat, de l'alçada, de les capacitats. Si xerram concretament d'això, de ciutats que mos ajuden en el desenvolupament, hem de xerrar sí o sí de la Carta de les Ciutats Educadores, que s'assigna a 2004 a Gènova, i el preàmbul de la qual diu: avui més que mai, la ciutat, gran o petita, disposa d'incomptables possibilitats educadores, però també poden incidir-hi forces i inèrcies deseducadores. D'una manera o altra, la ciutat presenta elements importants per a una formació integral. És un sistema complex i alhora un agent educatiu permanent, plural i polièdric, capaç de contrarrestar els factors deseducatius. L'ordenació de l'espai físic urbà atendrà les necessitats d'accessibilitat, trobada, relació, joc i esbarjo i un major acostament a la natura. Bé, si això s'assignava l'any 2004, com hem dit, a Gènova, uns anys després, Palma entrava a formar part de la xarxa estatal de ciutats educadores, que diu que, a part de les funcions tradicionals, estan xerrant de l'econòmica, la social, la política, de prestació de serveis, les ciutats han de tenir, efectivament, aquesta funció educadora, amb un objectiu comú, que és la formació i el desenvolupament de tota la ciutadania, especialment dels infants i dels joves. I de resulta que aquest mateix govern, que 1990, uns anys després que s'assignés aquesta carta, entrava a formar part de la xarxa estatal de ciutats educadores, l'any 2012 presenta un esborrany d'una ordenança d'ocupació de la via pública amb un article, concretament el 86.14, que prohibia literalment els jocs en el carrer.
Wow.
Afortunadament no s'arriba a aprovar aquesta ordenança, però l'any passat, l'any 2025, se torna a aprovar i se treu un altre esborrany d'ordenança cívica, en aquest cas se titula, que en el seu article 27 diu: la pràctica de jocs de pilota, monopatí o similars a l'espai públic està sotmesa al principi general de respecte als altres i especialment de la seva seguretat i la seva tranquil·litat. I continua: els agents de l'autoritat poden intervenir cautelarment els mitjans, els efectes o els objectes utilitzats. Clar, això és molt perillós, perquè mos imaginem un policia llevant una pilota a un nen que juga en el carrer. Probablement, esperem que no arribi a passar, però el problema és que està escrit. O sigui, està escrit com amb aquests termes tan i tan subjectius com aquest principi general de tranquil·litat, que això no sabem exactament què
monopatí,
vol dir.
Monopatí, pilota, posa com a exemples. Algun
posa més. Pilota, monopatí o similars. Vull dir, aquí entra absolutament tot. I clar, que és la tranquil·litat, perquè a mi me pot posar molt nerviosa, no?, que un nen jugui a pilota, o no, però vull dir que aquesta tranquil·litat s'hauria de definir molt millor. I clar, mos imaginem sobretot la tranquil·litat d'aquí, la tranquil·litat de la gent, especialment turistes, que seuen a les terrasses fent una cervesa, no?, i que no poden tenir aquests nins i nines jugant envoltant, no sigui cosa, una pilotada els hi tomi la seva copa de cava, no? Clar, aquí entren com moltes interpretacions que, si xerres amb qui ha redactat aquesta ordenança, te dirà que no, que això no va per aquí, però és que està escrit, no? I clar, llavors ens trobam amb aquesta paradoxa de que no podem jugar en el carrer, però en canvi sí que podem estivar els espais públics d'elements privats, ja siguin taules, cadires, parasols, aquestes carpes, no?, que semblen campaments de refugiats, i que no ho són, sinó que són terrasses de bar. I en el final, això, una privatització de l'espai públic que no permet que s'emplei per allò que ha estat concebut, que és precisament per la trobada i per aquest joc, no? Bé, jo aquestes coses ja saps que m'enfaden molt, i també que tenc com un puntet activista, i fa uns anys, l'any 2016 concretament, a la plaça principal, la plaça de l'Ajuntament de Solla, hi havia un d'aquests cartells, varis, d'aquests que prohibeixen el joc en general, efectivament, per una pilota, un monopatí,
sí,
tot tachat.
Sí, el tenim allà tachat, sí.
Però, si qualcú ha estat a la plaça de Solla, doncs des de 2016 fins avui dia, directament no hi pots caminar, perquè està plena de terrasses de bars. No és que no hi puguis jugar, sinó que no hi pots passar. I en un atac d'activisme, així en nocturnitat, el que varen fer des d'Arquitectives va ser modificar o aferrar unes ferretines damunt d'aquests senyals de privat, de prohibit, amb que, diguem que allò que estava prohibit eren precisament les taules, les cadires, els parasols i bàsicament qualsevol activitat productiva i capitalista a la plaça. Això va ser molt divertit perquè va sortir pel diari i tot, el diari local de Solla, diguem que el Balen estava assabentat, però ningú ho va llevar, ningú va retirar aquelles ferretines que varen estar allà anys, que per mort de la pluja, per mort de la llum, se varen arribar a desfer. Però durant anys varen tenir a la plaça de Solla aquesta prohibició de privatització de l'espai públic, no? Però vaja, això ve a ser una anècdota, però sí que és vera que l'espai públic és la peça clau per a aquest desenvolupament físic i intel·lectual bé, dels infants, perquè estan en aquest moment de la seva vida, però de tota la ciutadania en general. No? I aquesta democratització de l'espai públic ha de ser el pilar bàsic, o hauria de ser el pilar bàsic de l'evolució urbana. No? I un altre instrument que tenim, que mos regula tot això, ve d'UNICEF i és la xarxa de ciutats amigues de la infància. Avui dia tenim 331 municipis a Espanya que formen part d'aquesta xarxa. Palma és una d'aquestes ciutats. I aquesta xarxa se basa en dos fonaments. Un seria la seguretat i un entorn saludable, i un altre seria la possibilitat de joc i accés a la cultura. Clar, això xoca directament amb la prioritat absoluta del cotxe en el disseny urbà actual, no? General. Perquè tenim una piràmide de mobilitat on el vehicle motoritzat privat és el rei, i llavors és base, a baix de tot, diguem, hi ha les persones, no m'agrada la paraula vianant, perquè vianant, com per definició, és una persona que camina, i ja ho he reivindicat moltes altres vegades, el dret d'estar quiet a la ciutat, no fa falta caminar per ser un ciutadà o una ciutadana, sinó que és important, no?, també quedar-se quiet. I bàsicament, la persona que camini o estigui quieta està a la base d'aquesta piràmide. I precisament la democratització de l'espai públic passa per invertir aquesta piràmide de mobilitat. Per damunt de tot han d'estar les persones, llavors haurien de tenir les bicicletes o... Bé, els monopatins, això igual és més polèmic, els patins, no, els monopatins no els patinats. Després, el transport públic i molt, molt, molt darrere els cotxes, no? Aquests vehicles motoritzats privats. I per trobar casos d'èxit no fa falta anar-nos molt en fora, no? Sempre posam aquests exemples, no?, paradigmàtics de les ciutats nòrdiques, Copenhague, però no fa falta anar tan lluny. Ja hem xerrat altres vegades del cas de Vitoria o del cas de Pontevedra, on la transformació bàsicament ha estat centrada en les darreres dècades en adaptar la ciutat a les persones. I què s'ha aconseguit en el cas de Pontevedra? I de que més de les dues terceres parts dels desplaçaments se facin a peu o en bici, que desapareguin les barreres físiques per cadires de rodes o per cotxets d'infant petit, que a través d'una velocitat màxima a tota la ciutat de 30 km hora, i això ha aconseguit que hi hagi una reducció de la contaminació tant ambiental com acústica, que és igual d'important, en un 70%. Això fa que els infants puguin anar sols a escola, puguin sortir a jugar sols en el carrer, perquè hi ha un decreixement important de la perillositat del trànsit, perquè bàsicament no hi ha trànsit rodat en tota la ciutat. No? Uh-huh. I això s'ha aconseguit amb mesures tan simples com definir que l'ample mínim de pas de les voreres, això ho xerraven fa unes setmanes quan xerraven d'aquelles màquines, d'aquests obstacles que se col·loquen normalment a les voreres, que havia de ser aquesta la distància que ocupen o l'amplada que ocupen dues persones juntes amb un paraigua obert. No?
Clar, això seria l'ideal, no?
Exacte. Que això, bé, si m'ho anem a les normatives, pues, també arribarien com en aquest 1,80 d'amplada mínima ideal de pas que hi ha d'haver a qualsevol vorera. No? Clar, això també implica un esforç pedagògic important que vagi lligat a qualsevol iniciativa urbanística, perquè és vera que bé, a Palma i segur que moltes altres ciutats i pobles tenim com aquesta idea de que hem d'anar en cotxe per tot, de que hem d'aparcar davant la porta de casa, de que s'ha de dur infant a escola i has de deixar el cotxe en doble o triple fila perquè l'infant pugui baixar pràcticament a la mateixa porta del centre. Mm-hmm. I per això se necessita com aquesta pedagogia, aquest sentiment també comunitari, perquè tot això, per cada banca meva dur el meu fill, la meva filla a escola i deixar-lo a la porta, és un pensament, en el final, super... egoista, no? I bueno, si tinguéssim com aquest sentiment comunitari, pensaríem que és un bé comú també pel nostre fill, també per nosaltres mateixes, el fet de no arribar amb el cotxe fins a la cuina de qualsevol banda, no? I aquí hi ha una cosa, l'altre dia xerràvem també d'indicadors, que ens varen quedar un poc amb aquesta discussió final, no? De si aquests indicadors que deies tu en el final del programa estaven més pensats per adults,
ranking, no? Per estar més ranking, uh-huh. Adaptades.
I hi ha un indicador preciós, no? Que biòleg i ambientalista Toni Martínez, que deia que els infants, ell compara els infants en el règim pluviomètric de les ciutats, no? O diu que són el règim pluviomètric, perquè diu que són o eren, perquè ara ja dubto que molts ho siguin, però capaços de recordar quant de temps havia passat des de la darrera vegada que varen jugar amb els baciots, no? I això em pareixia preciós, no? Perquè realment me recorda molt quan ja era petita que frissava de que plogués per posar-me les catiusques i sortir a botar damunt els baciots. Ara sabeu molt poquet i crec que és una pena perquè era absolutament meravellós, no? I una altra persona que xerra dels infants com indicadors és el pedagog Francesco Tonucci, que diu que hi hagi infants jugant en el carrer és un símptoma, és un senyal de salubritat, precisament, de ses ciutats. I cada vegada em veig manco d'infants jugant en el carrer. Si els hi demanes per què no juguen al carrer, per què no els deixen jugar en el carrer, et diuen que és perquè hi ha perill pels cotxes, que són els mateixos cotxes que condueixen son pare i sa mare, no? Per tant, és una espiral molt, molt ridícula, no? I clar, què és el que ens està determinant aquesta presència dels infants a l'espai públic, no? Bé, per una banda, la progressiva desaparició del cotxe dels centres urbans, hauria d'anar desplaçant-se el cotxe dels centres. Si pensam que hi ha ciutats com Nova York que tanquen ara la circulació tota la mansana de totes les escoles de la ciutat a l'hora d'entrar i sortir dels infants, podríem arribar a plantejar-nos com a Palma, una ciutat infinitament més petita, això no se pot fer? O sigui, i realment el tema dels camins escolars va un poc per aquí, és el fet d'habilitar com tot aquest radi d'una certa distància des del centre escolar a on no hi hagi circulació rodada, especialment els temps d'entrada i sortida d'infants a les escoles i que tu puguis, en el cas de que hagis d'anar en cotxe a acompanyar l'infant, que el puguis deixar a una distància i aquell darrer tram el pugui fer a peu, en bici. Clar. I acompanyat d'amics i amigues, que precisament això, a més, es ajuda, no? Forma part d'aquest aprenentatge, d'aquesta autonomia, no? Importantíssima també a les ciutats, ja n'hem xerrat altres vegades, que bé, fer aquest darrer trajecte a peu dona lloc a un desenvolupament a nivell intel·lectual també important, no? També fomenta aquesta creativitat, aquesta participació, perquè, bueno, i perquè vas més atenta i se te poden, vas xerrant amb altra gent. I llavors, repeteix que el tema de l'autonomia, no? S'assegurar l'autonomia a les ciutats, l'autonomia per infants, l'autonomia per gent gran, l'autonomia per dones, l'autonomia per persones amb discapacitat, hauria de ser l'objectiu principal de qualsevol gestor o gestora urbana, no? Jo aquí tinc una anècdota de fa temps, que la conc sempre perquè m'ha impactat, que un dia que anava pel carrer se m'ha acostat un infant que havia tenir, no sé, 8 anys, i me va demanar si el podia ajudar. Però jo no sabia per què me demanava ajuda, li vaig dir que sí, el vaig seguir, i me va dur fins en el contenidor de fens. I doncs resulta que aquest infant havia baixat sol a tirar els fens, no? Sí. Cosa que m'apareix, pues, una activitat que te dona això, te dona autonomia, te dona un aprenentatge.
I responsabilitat, no?
I responsabilitat, però resulta que no arribava per obrir el poal dels fens. O sigui, no hi arribava.
I no havia d'aquest pedal, no? Que
no, encara no hi havia el pedal. Però, bueno, si hi hagués hagut pedal, tampoc hauria tingut força per apretar-lo, perquè, mare meva.
Bueno, sí.
Jo m'hi he d'enfilar, en aquest pedal.
Sí, val? Sí, sí.
I clar, me vaig quedar pensant, dic, ostres, si la ciutat no és capaç ni d'assegurar aquesta autonomia a un infant per tirar els fens per una activitat tan quotidiana i tan primerenca com pot ser animar que baixi un moment a tirar els fens, malament d'anar, no? Per tant, aquest tipus de coses són les que s'haurien de revisar, no? I pensar amb aquesta autonomia i amb aquesta, bueno, amb aquest foment de la creativitat, no? Que te'l donen al final aquestes ciutats educadores i aquestes ciutats jugables de les que xerràvem l'altre dia.
Idò, idees, eh? Idees gratis, a més, a totes responsables institucionals, també econòmics, agents econòmics, i en definitiva a tota la població, no? Però jo crec que també la decisió, per exemple, de dur el teu fill o filla a 30 quilòmetres de casa teva al col·legi o dur-la a 300 metres, també, pues això, és teva i és de les famílies.
Sí, però és que això també ho afavoreixen determinades polítiques, clar, clar. Com per exemple la lliure elecció de centres, que se xerra de... Això se ven com una llibertat, però jo crec que és tot el contrari, no? Perquè en el final te lliga haver de tenir un cotxe, haver d'anar en cotxe, haver de xupar-te tots els embossos i a no poder aparcar i clàxons i estrès. Vull dir, jo crec que això és el contrari a la llibertat que pot suposar anar fent una volteta o bé en bici fins a l'escola, que arribes molt més desperta.
Clar que sí. I desestressat. Moltes gràcies, Cristina.
Fins la setmana,
fins la setmana que ve. 6:25. Continuem a la vida.
Bien, estamos bien, bien.
IB3 Radio es diversidad. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
Al Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio. L'Aviador, IB3 Ràdio. Galarada, amb Maria Cuenac.
I continua en programa el relat, la manipulació, la imatge de marca construïda moltes vegades a costa de la veritat. La propaganda política són conceptes que venen de lluny, tant com el temps de l'antic Egipte i el poder dels faraons. Egiptòloga, doctora en arqueologia i història antiga, Irene Cordón, ha ordit un assaig iconoclasta revelador carregat de paral·lelismes amb els temps que corren. Avui a l'Aviador, parlant de faraons de Silicon Valley, editat per Ara Llibres.
Life is scary, we are scared. We've arrived here unprepared. Things are changing, we are learning. Though many scary things don't...
Maria Cuenet, com estàs?
Molt bé, i tu, Rafael?
Molt bé, moltes gràcies per dur-nos a una autora com Irene Cordón i un tema tan interessant i tan carregat d'actualitat, avui.
Cert, eh?
És... Moltíssim.
Hi ha molt a comentar.
La saludes tu?
Sí, saludam en Irene. Hola, Irene.
Hola, Maria. Hola, Rafael, què tal?
Com estàs, Irene? T'he de dir una cosa així com a comentari previ. Jo som un enamorat de l'antic Egipte. Són un friqui.
Oh. Absolutament. I clar, em caus molt
no,
bé.
No, no. I tu o jo no. No, perquè...
T'haurà de desmuntar tots els paràmetres.
Claro, clar, clar. Home, molts ho sabia, però jo que, no. que me posis a Hacheshub en un lloc que, clar, que... No és del tot guapo, m'ha fet
va,
mal.
Anem a intentar recuperar aquesta estima que tens per l'antic Egipte, perquè el primer que t'he de dir és que l'antic Egipte és una civilització meravellosa, sí, és fascinant, clar. Però que no cal idolatrar-la. Que ja tal com era, és tan meravellosa que crec que Hollywood n'ha fet molt mal i que a vegades doncs, tenim una imatge molt desbiaixada del que era la realitat. Però t'asseguro que la realitat encara era molt més bonic que tot el que ens ha arribat. Llavors intentava amb aquest assaig fer això, desmuntar una miqueta aquests mites, però alhora doncs, reivindicar que és una cultura extraordinària i que t'ha de seguir agradant, estudiant-la, analitzant-la, perquè sempre t'omplirà moltíssim.
Efectivament, ara detallarem. No? Me referia bàsicament a la figura de Hatshepsut, que clar, jo és vera que l'ha idolatrat per raons massa òbvies, segurament. Però ara no ho comentarem, Maria.
Bé, com podeu començar a entendre, en aquest assaig, na Irene posa en relació el poder que s'exercia, que exercien els faraons de l'antic Egipte amb el poder que exerceixen avui alguns polítics, magnats i la tecnocasta. Mm. Però per començar a endinsar-nos en el tema, una pregunta molt bàsica, Irene, què és realment un faraó?
Mira, doncs, de fet he volgut començar així el llibre perquè ja crec que fins i tot això està una mica desbiaixat. Faraó, bàsicament, jo el definiria com el rei de l'antic Egipte. És a dir, depenent de la civilització que hem tingut, doncs a vegades els diem emperadors, per exemple, els romans, doncs un faraó és un rei, un monarca, que té un poder diví i que amb ell, amb la seva persona, té absolutament tots els poders, l'executiu, el legislatiu, el judicial, el militar, el religiós, i que governa, per tant, és el cap d'estat de tota una nació, i que tota aquesta nació creu realment que aquest faraó és un déu a la terra. Llavors, amb aquest poder, governava. Evidentment, amb l'ajuda de tota una burocràcia, sempre masculina, que això es diu molt poc, però bàsicament aquesta seria la idea. I val a dir que és un sistema que els va funcionar molt bé perquè van durar 3.000 anys. És la cultura, la civilització que tenim constància que més ha durat al planeta. I això està molt bé, no? Ja d'entrada dius alguna cosa, no haurem d'aprendre d'aquests faraons. Però bàsicament seria això, un faraó.
D'acord, clar. I dius que tu ara ja no t'agraden, ja no els veneres, no? Com començàvem a dir, que els has estudiat durant 20 anys, però que...
O més, Maria, jo crec que ja des de petita ja m'agradava. Sí, clar, el que em va passar és això, el que tu estàs comentant, que després de tants anys d'estudi, jo crec que a l'antic Egipte molts i moltes hi entrem doncs, a través de la novel·la històrica, cosa que trobo meravellosa, o de documentals, o d'un viatge idíl·lic pel Nil, no? Per Egipte. Sí. Llavors tendim a idolatrar, a més a més és una cultura com amb molt de misteri, no? Té tota una aureola de misteri al voltant, veus aquelles piràmides, i per molt que les hagis vistes en llibres o en documentals, quan ets allà al davant, realment doncs, te n'adones de la seva grandesa. No? Llavors, jo crec que sense voler es va creant aquesta aureola i l'anem mitificant. Llavors, ens apareixen personatges com un gran Keops o Ramsès II, que insisteixo a dir que fins i tot doncs, la indústria del cinema els ha portat a la gran pantalla i que són pel·lícules meravelloses, fantàstiques, però a mesura que els vas estudiant, te n'adones que la realitat és una altra, no? I que no deixen de ser persones amb un ego desbocat, perquè havien tingut aquest poder, que ells havien realment cregut que eren déus a la Terra, ho eren, de fet ho eren, i llavors jo dic, a veure, anem a posar cada cosa en el seu lloc, no? Llavors dic, va, primer, desmitifiquem, perquè està molt bé. Jo dic una cosa és admirar i l'altra és idolatrar. Llavors, admirar està bé, perquè admirar una cosa, una persona, vol dir que reconeixes les capacitats d'aquella persona, no? Però idolatrar vol dir que l'estàs col·locant en un pedestal i que llavors ja no tens esperit crític. I jo crec que això no ho hem de perdre mai. Llavors, després d'estudiar-los tant, un dia vaig dir, hosti, Maria, a mi no m'agraden els faraons, em cauen fatal. Tu, Rafael. Vaig dir, és que em cauen molt malament, dic, perquè clar, dic, aquest jo, em recorda molt a grans líders polítics actuals o de la tecnocasta, no? O sigui, què els distingeix a tots aquests? Doncs a personatges com un Elon Musk, com Mark Zuckerberg, Vladimir Putin i, evidentment, Donald Trump, que cada dia ens dona la notícia que diu, a veure avui què ha fet, a veure què ha dit avui i què dirà la posteritat, què dirà aquests personatges, no? Per exemple, el Trump no para de dir que és el millor president dels Estats Units.
Sí.
Si ell ho repeteix, clar, d'aquí 3.000 anys els textos, la gent que agafi aquests textos diu, no, hosti, quina sort que van tenir aquella gent que va tenir el Donald Trump. Per què? Perquè ell diu que és el millor president que hi ha hagut mai, que és se'ns presenta com, a veure, com un salvador, igual que l'Elon Musk, no? És com un visionari, perquè nosaltres no entenem res i ells sempre són més llestos, més guapos i més avançats que tots, perquè tots som una colla de rucs, i llavors, bueno, no sé, ells mateixos fan una propaganda i els venen a si mateixos, i llavors, a mesura d'anar repetint aquest relat, la gent s'ho acaba creient, no? Llavors jo dic, hosti, i si amb els faraons i els emperadors i tota aquesta penya va passar el mateix. Mm. Dic, em sembla que va per aquí la cosa. Perquè el ser humà, al cap i a la fi, som iguals, no? Ara i abans.
Clar.
Això fa feredat, això te fa reflexionar molt a mesura que llegeixes el llibre. Clar, no en salves cap, Irene, però des del punt de vista, no, des del punt de vista moral, humà, òbviament, però clar, menys si m'entens la pregunta. La seva moralitat no era la nostra i clar,
no.
Per exemple, el concepte esclau per un Ramsès II no. Existia, evidentment, que per ell no. Devia pensar, evidentment, que hi ha gent que ha de construir temples i que m'ha de servir. O sigui, ni s'ho plantejaven. Per tant, clar, qualificar la moral d'aquella època baix el prisma dels temps actuals deu ser complicat.
És molt complicat i, a més, has donat el clau, perquè mai podem projectar els nostres paràmetres cap al passat, perquè, evidentment, clar. Hem de ser conscients de quina època ni en quin moment estem vivint. En el cas aquest de l'esclavitud, és un mite que hem de trencar perquè no existien els esclaus a l'antic Egipte. I això ara ho entendràs tot. No existia. O sigui, aquest concepte que tenim nosaltres de les pel·lícules de Roma, que hi ha mercats d'esclaus, que són homes i dones que no tenen cap tipus de dret, que són menys que un zero a l'esquerra perquè els poden tractar pitjor que un animal, no?, el seu amo. I que, a més a més, aquella persona que naixia amb la condició d'esclau ni es qüestionava la possibilitat de deixar-ho ser, no? No sabia que existien aquests drets, aquesta igualtat. A l'antic Egipte partim de que no existeix l'esclavitud, però de nou Hollywood aquí m'ha fet molt mal, perquè hi ha pel·lícules com la dels 10 manaments, clar. Que són pel·lícules que sí que ens mostren una esclavitud. Llavors, per què el poble treballa per Ramsès II? Ja veuràs. Perquè creuen que és un déu. Mm-hmm. Llavors, ells, per guanyar-se l'eternitat, necessiten servir aquest déu. Llavors, ho fan a canvi d'un sou. És a dir, ells no treballen perquè hi ha un senyor al darrere que els diu ho heu de fer perquè jo et mano i estic a sobre teu, tot i que nosaltres ho llegim així, però els homes i les dones que vivien aquella època van dir no, jo durant les crescudes del Nil, que no puc treballar a la terra, perquè el 90% de la població eren analfabets, eren camperols que no sabien llegir ni escriure i que treballaven a la terra, al moment que no la poden treballar, diuen anem a treballar pel nostre déu, que és aquest faraó d'Egipte, i a canvi rebré un sou que es pagava amb el gra, sempre amb cereal, encara no hi ha diners, i a més no estic guanyant l'eternitat, perquè estic servint a un déu que està a la terra. Per tant, fixeu-vos a la mentalitat. És el propi home i la dona que vol treballar per aquest faraó, perquè és un déu. Però, clar, qui els hi ha dit que és un déu? I aquí és on és el tema. Tu has de saber construir aquest relat. De la mateixa manera que l'Elon Musk et diu que ell és un visionari i que s'ha de fer tot el que hi diguem, perquè, si no, ens anem a pique. Llavors, depèn de tu que siguis crític i que te'l creguis o no, aquestes persones. Llavors, per tant, aquí tenim una tasca i una feina, no?, a nivell social i individual molt important, perquè estem idolatrant actualment a gent com si fossin realment faraons i déus de la Terra, i no ho són.
Clar, és que aquesta és una de les idees centrals de l'assaig, no?, de que els éssers humans entenem el món a través de relats i que, per tant, tenir el poder realment és tenir, controlar un discurs, no?
Això ha sigut així al llarg de tota la història. Qui controli el discurs i el relat, tant és... perquè la veritat no és el que és. La veritat és el que la gent creu que és. Llavors, aquí nosaltres ara ens podem inventar, vosaltres que teniu aquest mitjà de comunicació tan bo, que teniu la ràdio, vosaltres ara us podeu inventar una notícia i fer-ne un voló molt gros. Llavors, la gent que us està escoltant parteix de la base que sou seriosos, que sou periodistes, que teniu uns coneixements, que teniu una formació... Per què m'ha de mentir a mi la Maria i el Rafel? Si m'estan dient que ha passat tal cosa, llavors això es corre molt ràpid. Clar. Llavors, qui domini el relat, qui domini això, tindrà tot el poder. Ja sabeu lo fàcil que és fer bullying a les persones. Ara mateix podem criticar algú, i és de lo pitjor que pots fer algú. Simplement utilitzant el llenguatge, perquè veieu el poder de la llengua, no? No només verbal, oral, sinó també l'escrit. No, Maria, tu que ets una gran lectora, ja saps doncs, el poder que té. Llavors, d'això n'hem de ser conscients perquè al llarg de tota la història de la humanitat ha sigut així, ha funcionat així. Llavors, evidentment que no és fàcil trobar un relat perquè el primer que has de fer és que tothom se'l cregui.
Clar.
Ha de ser creïble. Si no és creïble, malament. Però si tu tens tota una estructura o un mecanisme que t'ajudi a crear aquest relat per una burocràcia o el que sigui, són quatre líders que dominen un món sencer. Perquè t'ho diuen ells, que són els llestos, que són els guapos, que són els que ho saben tot.
Clar, clar. A mi ara m'ha bé, però, que igualment, encara que no te'l creguis, no? Perquè en Donald Trump mos diu mentides a sa cara cada dia, no? I se contradiu amb ell en setmanes, encara que no te'l creguis, igualment domina el món, no?
Mira, Maria, és que és una cosa tremenda, perquè és el que tu dius, domina el món i, a més, és molt perillós, perquè aquest home ha sortit de les urnes, que encara és pitjor. Perquè, clar, un faraó fet i fet és del bressol. Sí, ells es creuen la monarquia divina i és un poder que es passa de pare a fills, no? I els dius, com qualsevol monarquia, no? Però el Trump és que l'han votat milions i milions de persones. Després venen altres personatges, com, per exemple, l'Elon Musk, que ningú l'ha votat, però que tenen molt poder a nivell mundial, perquè el senyor Musk, si ara agafa el mòbil i fa un tuit, ara ja sé que no es diu tuit, ara no sé com es diu, pot canviar l'economia mundial en qüestió de segons. Simplement dient, fent un comentari. Llavors, us n'adoneu lo perillós que és això? Llavors, el primer que hauríem de fer, clar, és no donar-li veu a aquest senyor. No els hi hem de donar veu, no els hi hem de posar el... Bueno, és el meu punt de vista, és una opinió molt personal, evidentment, tot el que estic fent i dient... Però bé, jo crec que és bastant evident, no? I ens dius, ostres, és molt difícil això, però n'hem de ser conscients. Simplement és això, ser conscient, perquè evidentment un o una sola no podem canviar el món. Però potser si tots ens anem sumant i ens anem ajuntant, alguna cosa podrem fer. Jo encara tinc esperança i tinc fe, perquè és que si no ja apaga i vámonos, que diuen...
Fas un joc de mirall molt, molt xulo, ho estàs fent també a l'entrevista, parles de Francesc II, el rei del relat, que segurament no va trepitjar mai un camp de batalla, i a continuació parles d'en Putin o d'en Trump, d'Amenhotep, IV... Però, clar, hauria un trasunte d'en Hatshepsut, avui en dia, o en els darrers anys?
Mira, jo et vaig a la teva Hatshepsut, a la Ketchup, com li deia el meu pare, perquè veig que li tens una estima i els te la intentaré arreglar una mica.
I has estat en el temple, aquell meravellós, no? D'ella, dedicat.
O sigui, és una cosa tremenda, o sigui, és un sublim. O sigui, pensa que aquest temple es deia el sublim del sublim, en Egipte antic, i és que, de fet, és el sublim del sublim. O sigui, és una obra arquitectònica que traspassa el temps, perquè fins i tot hi ha gent que m'ha preguntat si això es va fer fa 4 dies. Dic, no, té 3.500 anys antic i tal, però, clar, està tan integrat amb el paisatge que, bueno, que realment s'adequa molt als conceptes que tenim avui en dia, no? Llavors, mira, partint de la base que Hatshepsut és una de les dones que va arribar a ser faraó d'Egipte. Molt poques dones van arribar a ser faraó perquè era com un ofici, la paraula ofici entre cometes, reservada als homes, una societat totalment patriarcal, la de l'antic Egipte, i llavors de cop i volta ens apareix un personatge com ella. Llavors, el primer que et diré a favor d'ella perquè te l'estimi, que te la segueixis admirant i perquè vegis que jo també li tinc admiració, que no la idolatro, però l'admiro, és el fet de que hauria de ser una dona terriblement intel·ligent, precisament perquè va saber sobresortir amb un món d'homes. Llavors, nosaltres, Maria, bé que ho sabem que encara, malgrat que visquem en una societat que ens diuen que hi ha igualtat de gènere, de sexe, hi ha un article de la Constitució Espanyola, l'article 14, que diu que tots som iguals davant la llei. Mira, això no s'ho creu ni son pare. Perquè nosaltres, com a dones, ho sabem que és molt difícil i estem parlant d'una societat del primer món. Per tant, imagineu-vos en aquella època, llavors, un punt a favor d'aquesta dona. Una dona que va ostentar el poder durant 20 anys, i això és moltíssim. Es va saber rodejar d'un bon equip de govern, que això és la clau, No només ella, sinó qualsevol governant, també el Ramsès II o el Trump o el qui sigui, Llavors, ho va fer molt bé, però, clar, va haver de demostrar segurament el doble o el triple que valia més que un home, perquè, si no, d'altra banda, no havia arribat al tron. Què és el que passa? Per què la critico, publicona? Perquè, ja que és una dona, hauria pogut aprofitar el fet de tenir tant poder per haver canviat alguna cosa. Llavors, Hatshepsut no és un símbol de la igualtat, com alguna vegada algú m'ha volgut fer creure. És una excepció, evidentment, dins un sistema, però que no va canviar absolutament res. És a dir, després de la figura de faraó, la persona que governava el país, el primer ministre, és un visir. Al llarg de 3.000 anys d'història, el visir només va ser un home. Hatshepsut, carinyo, tu que ets una dona i saps lo difícil que és arribar, on vas arribar, per què no vas aprofitar aquest poder per canviar les coses des de dins? No em val que em digueu, és que no podia. Sí que podia. Era un déu a la Terra, tenia tots els poders i només depenia d'ella fer-ho. Però no va voler, perquè el que va fer és posar-se la pell d'un home i governar com un home. I a dia d'avui veig exactament el mateix amb el panorama polític internacional. Jo veig fins i tot a una Angela Merkel, o veig a la Ursula von der Leyen, veig aquests personatges que sobresurten, perquè són dones, que veus una fotografia de tots els caps d'estat, per exemple, dels països europeus, on tots són homes vestits amb uns vestits trajes de color gris molt avorrits i que de cop i volta t'apareix una dona amb una mica de color. Però fet i fet és el mateix, no ha canviat res. els grans líders de les grans potències mundials segueixen sent homes. Encara no ha canviat absolutament res. Mm. Per molt que em digueu, però ha arribat alguna Thatcher, ha arribat una Angela Merkel...
Sí, és que jo penso en Thatcher quan xerres de Hacheshub, més que fins i tot més que en Merkel o von der Leyen, perquè va reproduir actituds, gestos i fins i tot la duresa dels homes. No? Jo crec que Thatcher sí que va canviar coses, però a pitjor el manco per la classe treballadora, que és el que jo...
Mira, jo penso com tu, i va acabar com va acabar. Clar, penso exactament com tu. És a dir, sí que és una dona i fins i tot alguna vegada n'han fet pel·lícules i s'ha dit que feia reunions a la cuina de casa seva. Au, va, on anem a parar? Vinga. O sigui, una dona no, per governar no cal que es posi un davantal. Això no cal, de cuina. Llavors, és veritat que era la dona de ferro, no? Era una dona que va haver de governar doncs, amb molta mà de ferro, però és veritat que el que va fer és governar com un home. Sí. Fins i tot una mica més dur, dient, jo també puc. Bueno, perquè és això, una lluita de sexes. Clar, a mi el que m'agradaria és que poguéssim estudiar els faraons independentment del seu gènere. Que m'és igual, si és ell, és ella, és tuti, és tote, m'és igual. O sigui, però no, seguim encara obsessionats amb això, no? Si és un home, si és una dona... Llavors, clar, la història, doncs, com sempre, el fet de ser una dona, doncs, l'han atacada molt, perquè, per exemple, aquell meravellós temple que ara en diu Rafael, que a tu tant t'agrada, no?, de Hatshepsut... El va fer un arquitecte que es diu Senenmut, que era el seu amant.
Sí,
llavors tothom, no? És que era su amante. I dic, ai, doncs ve per ella, tu, què vols que et digui, no? Dic, hosti, però si això la feia feliç, doncs endavant, visca l'amor. Ara bé, ningú qüestiona, per exemple, que Ramsès II tingués un harem amb més de 300 dones. Què passa? Que el macho alfa pot tenir 300 dones i aquesta dona que en viudat no pot tenir un amor? Sí, perquè us n'adoneu que encara ara, no? Aquests prejudicis, tot això que ho hem de superar. Mm. Doncs això... en aquella època... Mm.
I això és la lectura contemporània, també, que feim de... No sé com la jutjaven, no?, per això.
Sí, clar, perquè anem de moderniquis i no, i dius, escolta, primer mirem-nos al Malik i després mirem-los cap a ells. Oh, i llavors és quan jo afegeixo, per cert, no va canviar absolutament res, molt bon, i tot el que vulgueu, però no va canviar res aquí, tu.
Ja. Mira, ara per compensar el comentari inicial, que he començat dient-te que me queies malament per baixar-me del tro, Hacheshub, te diré una cosa que evidentment és una floreta. M'he quedat amb ganes de molt més. No sé si tens...
Rafael, per favor.
No, però això és el millor que pots dir. És vera que és un assaig breu, vull dir que té... no arriba a 100 pàgines. Vull dir, no sé si estàs preparant una cosa més extensa, si... O sigui, te demanen més els egiptòlegs. Els egiptòlegs no, els fanàtics d'Egipte.
Mira, t'he de comentar que l'editorial Ara Llibres ha fet aquesta aposta per aquest tipus de llibre, d'aquest format que es diu Càpsules, que es tractava d'això, no? Menys de 100 pàgines, un llibre que te'l puguis llegir en una tarda o menys, et sacsegi alguna cosa per dins, no? Mm-hmm. I jo crec que ho he aconseguit perquè tu mateix, l'entrada que m'has fet, Rafael, d'escolta, tu, m'acabes de desmuntar tot aquell paradigma que... Llavors, a mi, m'has fet un regal, la floreta me l'has fet a l'inici, perquè jo volia això. Clar. Volia provocar, volia sacsejar, i dient, a partir de la meva experiència i tot l'estudi que tinc, aquests tios, vigila, no te'ls creguis, no? Mm-hmm. Llavors, què ha passat? Doncs que jo també crec que es pot escriure més. Llavors, potser no ho hauria de dir, però se m'escapa perquè us he agafat molta estima. Sí,
jo també.
Hi haurà més.
Ha estat molt intens.
Que bé.
De moment, hi ha més a la llibreria Lluna. Maria.
Dijous, sí. Dijous ve Irene, a llibreria Lluna, a les 6:30.
Fa molt feliç.
Molt bé.
Presentat llibre.
És una meravella.
Saps que és un temple, no? La Lluna, saps que és un refugi. Un reducte
de...
Allà només poden passar coses bones.
Perquè, ho intentava.
Perquè en Lluc, perquè Anna Maria i perquè molt de llibres, òbviament, i gent com tu que ve presentar-los, també.
Clar, és un paradís, és un altre sublim del sublim.
Correcte.
Moltes gràcies.
Irene Cordó, una ferrada molt gran.
Sí, gràcies, Irene, per atendre'ns.
Gràcies,
fins dijous.
Gràcies per aquesta joia.
Gràcies a vosaltres.
Que bé, Maria, dimarts que ve més literatura. Vinga, continuem a la vida.
Tres ràdios, cultura.
Algun costum
abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
A llegir un conte amb el meu fill.
Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
Rentar dents, rentar cara.
I me passes fil dental.
El darrer que sol fer és donar-li una bona besada.
Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
I me despert 7 hores després.
L'aviador. Llibreries, biblioteques i lectors.
Efectivament, és dimarts de llibreries i avui entrem al quart creixent al centre de Palma i parlant-te'n amb Margalida Castell. Com estàs, Margalida?
Hola, molt bé, bones tardes.
T'agafam a la llibreria ara mateix?
No, avui no me toca.
Molt bé. Com se viu a una llibreria després del Sant Jordi? Després de tot allò que... Perquè encara estem un poquet en el post-Sant Jordi, no? Hem passat ja un període de setmanes.
Sí.
Però...
nosaltres encara estàvem immersos.
Estàvem immersos.
No, per això... supera molt tan fàcilment.
Vull que m'expliquis, no? Quina ha estat la feina, que evidentment és invisible, no? Veient tot allò que llueix el dia de a les places, en els carrers i tot és una festa, però què feis els dies i les setmanes posteriors?
I va, bé, sí que sabeu, perquè si entrau qualque dia d'aquests encara
sí,
és llibreria.
La
nostra que és petita, el manco, no tenim magatzem a part, encara tenim catxes i qualque pila de llibres que encara han d'encapçar per tornar. Llavors sí que és veritat, potser si hi ha moltes mans pots fer més via, no? Però nosaltres ara passat dues setmanes i encara seguim encapçant devolució perquè demanem molt més llibres des que se venen, per tenir totes les opcions disponibles.
Clar.
Llavors encara s'acumula la feina.
Clar, i pel que fa a novetats, és veritat que les editorials aposten moltíssim per aquest dia, més les editorials, diguem, que treballen en el nostre entorn, en Països Catalans, en la nostra cultura catalana, però també més enllà. I ara hi ha com un ball, no? com un període que supos que vos arriben més, O encara arriben aquests títols que no han arribat a temps a Sant Jordi?
No, ho tenen molt planificat, no és que no arribin a temps. La majoria que ho vol treure per Sant Jordi ho treuen al final de març, quasi tot, la data límit. Llavors sí que molts segueixen enviant butlletins de novetats, però són coses que potser l'editorial no aposta tant per aquests títols, però creuen que és rellevant que se vagin publicant. Llavors ara per maig hi ha qualques novetats també que venen també, molt serveixen a nosaltres de cara a la fira del llibre, que ja estan preparant amb el gremi de llibreters cap a final de mes,
sí.
Però no són tantes, o sigui, tot el gruix de les novetats són abans de Sant Jordi.
Clar, ara parlarem de la fira del llibre, que falta poc, però també se dona una circumstància que és que els lectors i les lectores carreguen el dia de Sant Jordi, aprofitant el descompte, aprofitant un poc l'eufòria també, no? de que és el dia de lectura i dels escriptors i escriptores, i se suposa que clar, que acumulen. Per tant, no sé si minva també l'assistència dels lectors, clients habituals, en aquest cas a Quart Creixent, no? Perquè se suposa que tenen estoc ara mateix.
Sí, no, els dies següents, la veritat que no hi ha tanta gent que entra a la llibreria perquè han comprat aquest dia. Sí que sempre pots tenir un aniversari que has de fer un regal, el que sigui, i sí que segueixen venint, algun encàrrec que els hi arriba i tal. Però l'eufòria, com dius, és el dia de Sant Jordi, després hi ha una baixada. De fet, a la llibreria sempre hi ha com el punt de Sant Jordi i el de Nadal. Després, entremig, va subsistint una mica així com pots. Però sí.
Parlaves abans de la Fira del Llibre, que serà a final de mes. L'any passat se va fer, i crec que recordar que en paraules dels mateixos llibreters, com un experiment, Plaça Espanya, no sé si enguany se repeteix o...
Sí, se repeteix perquè sí, vàrem estar bastant contents en comparació també els altres anys que era molt guapo com en Esborn, però havien de venir a posta i no era tan com accessible, diguéssim. A Plaça Espanya passa molta més gent, se va valorar, hi va una mica d'opinions de tot, però la majoria estava content. Llavors, si repetim a Plaça Espanya.
Clar, i com triar un poquet allò que duis a la paradeta, en aquest cas, de la Plaça Espanya? Perquè està clar que Sant Jordi és novetat, també qualque títol que sempre surt, però
sí.
En aquest cas ja s'aposta menys per les novetats, encara, diguem, arrossegau aquesta novetat de Sant Jordi i estan allà a primera línia, o, diguem, que triau més, és una, més una una tria d'autor, d'allò que vos agrada, d'allò que penseu que també que pot ser perfil dels vostres clients?
Sí, nosaltres personalment fem com una mescla de les dues coses. Seguim amb les novetats, les que surten ara en maig, i les de Sant Jordi els més venuts, i també del Nadal passat, perquè molta gent tampoc no és que ho tingui tot, el que han sortit abans, des de setembre. Nosaltres quasi sempre això, des de setembre de l'any passat fins ara, el que més hem anat venent i tal. Llavors una selecció més personal de coses que tens, que t'agraden més a tu com a llibreter, i que te veus bé d'en recomanar i que creus que pot passar qualque lector que no estava cercant res especial i pot trobar un llibre que és de fa un parell d'anys, que no té per què ser una novetat.
Clar.
I també ho relacionam molt amb les activitats que fem, perquè per la fira sí que hi ha molta activitat programada. Llavors, si hi ha contacontes o una presentació d'un autor, també ho solem tenir, perquè també poden aprofitar després per signar o per tractar el tema del que ha anat a xerrada o el que sigui. Sí.
D'allò que va suposar novetat per aquest Sant Jordi, què has pogut llegir i què recomanaries?
D'aquestes darreres novetats jo recomano, bé, de fet, el que més ha sortit a la llibreria és molts llibres locals, d'autors locals, que de fet hi ha hagut el Premi Sant Jordi també, que va ser a mallorquí,
Carles
Rabassa, ha sortit molt, i a més també menciona en Quart Creixent, així que estàvem encantats, ens ha agradat. També saben molt, i que també el van llegir, l'han fet en el club de lectura a la llibreria, és d'en Joan Pons Bové, Com voleu, germans, que canti, també el recoman molt. I jo també d'en Jaume Oliver, també m'ha agradat. Tots estan així amb una temàtica bastant local.
Sí, Premi Ciutat de Palma.
Està guapo un guany. Sí, i de poesia també en Vial Mesquí, d'en Trast. Tots aquests realment han sortit i són bones lectures, no? Perquè a vegades que sigui un premi o que tingui un reconeixement no ho fa millor que un altre.
No, però
en aquest cas jo trobo que sí, que s'ha correspost els guardons en la qualitat del text.
I més enllà de novetats, Margalida, que te fa ganes recomanar? No sé si qualque autor o autora que no sigui de supervenda, però que trobes que s'ha de tenir molt en compte. No sé si qualque títol que... No sé.
A veure, jo m'ha agradat molt darrerament, ja de fa un parell de mesos, però tot era el mateix forat, que és d'una autora que és traducció, d'en Eides Rodríguez, m'ha agradat molt, és de contes curts. I de lo darrer així que he llegit fora de, com a de novetat o de best-seller o això, me va arribar bastant. I després, si no, coses més... Hi ha coses juvenils o infantils, que també al final tens una bona lectura. Hi ha edicions xules d'Anna de les Taules Verdes, que a mi m'agradava de petita, i ara hi ha edicions així que van recuperant, que també molt recomanades, sí, sí.
Clar, i el fil un poquet d'allò que comentaves abans, una llibreria dedicada a la literatura en català, imagino que també els autors locals llueixen més, no? Els autors locals que escriuen en el nostre idioma, imagino que estan allà com molt en el radar, no? De les, dels clients i les clients.
Nosaltres ho solem tenir quasi tot, intentant tenir tot el dia lo d'autors i autores d'aquí. Hi ha hagut també bastant d'infantils ara d'en Caterina Valriu, que recupera també rondalles... a part d'inventar altres títols i sí, el Quart Creixent, una de les excepcions que més surt durant tot l'any és l'apartat de local. Tant assaig també, moltes publicacions de Muntaner, Illa, tots aquests surten sempre. I a les fires i Sant Jordi i tot surt molt més infantil, però a lo local també, o Dimonis, o la ballada popular, també tot això sempre surt i realment hi ha qualitat, crec jo, perquè pots trobar moltes coses d'infantil, però el que fan aquí trobo que està bé.
Vull dir, molta qualitat.
És recomanable, sí, sí.
Alguna, qualque activitat de la fira del llibre que vulguis destacar ara mateix i que pots vinculi?
Han fet molta feina l'equip que fa activitats. A mi trobo que està quedant molt xula, però com que encara no s'ha presentat el programa ni s'ha fet roda de premsa ni res, esperant que acabin de tancar tot i també per la part bé, que això, cada un fa unes feines i esperant que quedi tot molt xula. Hi ha coses que agradaran per tots els públics, fer això de més petits fins als més grans.
I d'aquí informarem. Margalida Castell, de Quart Creixent, moltíssimes gràcies.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Ja, moltes gràcies. Idò, fins aquí el programa d'avui. Ja sabeu que demà a partir de les 6 més cultura aquí a l'Aviador. Abans hem sentit a Los Niños Luchando, una d'aquestes bandes especials que, més enllà de que participen o no en els grans macroconcerts o festivals, crec que sempre cal tenir en el radar. Ja sabeu que en dos minutets a les 7 arriben les notícies amb Aina Soler de tot l'equip d'informatius d'IB3 Ràdio. Fins demà, vagi bé.
Me perdí, decidí parar el tiempo. Preferí quedarme quieto. Estoy haciendo lo correcto.